Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora, benvinguts a l'antena dels 5 minuts més, el despertador de referència a les nostres comarques. És dilluns, 18 de maig del 2026, el dia ha començat amb pluja. Ara sembla que comença a serenar-se en alguns punts, però vaja, avui tindrem carrers molls. Daniel Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Es noten les temperatures?
Doncs sí, tenim temperatures un pèl baixes, un grau positiu a Vall de Núria, tenim 5 a Das, 7 graus a Mieres, a Camprodon i a Ripoll, 8 de Sant Pau de Segúries a la Vall d'en Bas i a Santa Pau, 9 graus a Olot, a les Preses, a Castellfollit de la Roca i a Montagut, 10 a Besalú, 12 graus a Girona i a Banyoles, 14 a Figueres i 15 a Roses.
Què ens pots avançar del temps?
Doncs dilluns acabarà de passar aquest solc d'aire fred en altura i encara tindrem força inestabilitat. Això sí, la resta de la setmana apunta a un temps més tranquil i a una clara pujada de les temperatures. La jornada es presenta amb nuvolositat abundant, barrejada amb clarianes transitòries que es donaran principalment durant aquest matí i per l'oest del país. La precipitació es reparteix per fases, començat per aquests xàfecs que hem tingut durant la matinada i que han afectat punts del Prepirineu, Catalunya Central i el prelitoral central i nord. A partir de mig matí, els xàfecs s'estendran cap al litoral i prelitoral central en una tendència que continuarà pel Prepirineu i Pirineu i pel quadrant nord-est durant la tarda i fins la nit, la cota de neu que voldrà aquests 2.000 metres. Es calculen màximes d'uns 26 o 27 graus, però en general estarem entre 19 i 22 graus.
Així estan les coses meteorològicament parlant. Comença la setmana passada per aigua.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
El Servei d'Atenció Integral del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa té una setantena de persones durant el 2025. Moltes gestions han estat de suport a persones en procés de trànsit, però també acompanyen famílies i els seus familiars, a banda de donar suport psicològic per diversos motius. Aquest diumenge s'ha commemorat el Dia Internacional de l'LGTBI-fòbia. Escoltem la Maria García, és tècnica comunitària del Servei d'Atenció Integral del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa.
L'últim any, el 2025, hem atès a més de 70 persones. La majoria d'elles venen per consultes individuals, ja sigui perquè estan travessant situacions on necessiten suport perquè tenen alguna qüestió relacionada amb el gènere, per exemple, estan en situació de transició. També venen persones que són familiars, poden ser mares, pares que acompanyen a criatures. I sobretot fem suport psicològic, també els donem a conèixer i informem sobre els recursos que tenen al seu abast i tenen també un recurs d'acompanyament en tot el que seria discriminació més a nivell judicial, no? O administratiu, bueno, en aquest tipus de coses.
Avui també parlarem àmpliament de lloguer perquè Planoles activarà 32 habitatges per al lloguer social. Hi ha una quinzena de persones en llista d'espera. L'operació va en retard a causa de la burocràcia que enlenteix l'arribada de les subvencions. L'alcalde lamenta la situació perquè l'habitatge, diu, és fonamental pel desenvolupament dels micropobles.
Tenim 15 persones apuntades en el registre de protecció oficial, a l'HPO, tant de Planoles com de fora Planoles, i per tant aquests pisos, i a part també poden estar, clar, doncs, servir doncs, per altres gent d'aquí de la vall. Els dos inconvenients per mi del Pla 50.000, un, que és molt lent, i dos, que està molt enfocat al món urbà, de moment. Però bueno, amb aquesta subvenció als 5 milions, amb això també avançarem, ara també hi ha la reforma de la llei d'urbanisme, que això afectarà també al món rural, per tant es van fent passos. Però passa que l'urgència, hi ha tal urgència que, clar, jo els joves que porten 10 anys esperant un pis, al final ja marxa.
Els lloguers, per cert, es van encarir un 3,1% l'any 2024 a Catalunya, segons l'índex de preu de l'habitatge del lloguer que ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística.
A la comarca Ripoll registra una variació anual del 3,2%, situant-se per sobre de la mitjana catalana i també de la provincial. Tanmateix, la capital del Ripollès és un dels municipis amb un índex més assequible pel que fa al preu de l'habitatge del lloguer.
I encara més edificis, els de Sant Joan de les Abadesses, en concret el que hi ha a la plaça Major, l'edifici de Can Blanxart, s'ha convertit en un perill. L'estat de l'immoble completament ruïnós ha obligat l'Ajuntament a prohibir l'activitat a la plaça Major fins a nou avís perquè hi ha perill que hi pugui haver algun despreniment que afecti tant vianants com a vehicles.
La decisió es mantindrà fins que hi hagi una sentència judicial que permeti enderrocar l'edifici perquè l'església, propietària del bloc, no se'n fa càrrec ni tampoc el vol vendre.
L'alcalde Ramon Roquer.
El tema està en que la propietat va judicialitzar el tema del projecte i de fet, de la declaració d'enderroc de l'Ajuntament, i en aquests moments estem pendents d'una sentència judicial del contenciós administratiu que ens permeti a l'Ajuntament procedir a l'enderroc o no. Nosaltres entenem que per molt que que se'ns hagi presentat un contenciós a l'expedient, per molt que la propietat s'hi oposi, la propietat ha d'admetre i ha d'entendre que és una finca de grans dimensions que dona a façana de la plaça Major i que genera una inseguretat i un risc pels vianants i per al trànsit rodat.
La futura via verda de l'Alt Fluvià no convenç l'Ajuntament d'Argelaguer. L'alcalde assegura que està més pensada pels visitants que no pas per la gent del poble, que quan agafa la bici per anar als pobles veïns hi va per la carretera vella perquè és més pràctic.
Guillem Vallès, l'alcalde, agraeix que des del Consell Comarcal els escoltessin, tot i que finalment, per un tema pressupostari, l'obra seguirà tal com estava prevista, és a dir, resseguint el riu Fluvià.
Demano disculpes aquí perquè sento que Argelaguer ha sigut una mica la pedra de la sabata de la comarca, però per mi s'intenten unir dues coses que en si no tenen, a priori sí, sobre el paper sí, però després no tenen molt de sentit. Una és l'ús per la gent del territori i segona és la visió aquesta més de gent de pas, no? Més turística.
Avui també hem de parlar del primer aniversari de Raquel Serrat com a coordinadora nacional d'Unió de Pagesos. La ripollesa destaca en el seu balanç, entre altres, les crisis sanitàries i ramaderes, i sobre els reptes actuals diu que passen per vetllar pel nou marc de política agrària comunitària i aconseguir un repartiment de pressupostos el més just possible.
Per últim, i no menys important, que el departament acceleri les gestions acumulades per tal de complir amb el programa d'ajuts que estan endarrerits, segons apunten, per manca de personal.
La dermatologia, la pesta porcina, la grip i la influenza aviar, no hi ha nivell de sectors vegetals, doncs també hem patit glaçades, inundacions, pedregades, incendis a la Segarra, no? Sempre estan passant coses i com a organització doncs hi hem de ser, no? Adaptant-nos a aquest dia a dia caòtic que moltes vegades tenim i també continuant treballant doncs pels problemes estructurals que sempre et fiques com objectius, com eren doncs el relleu generacional, l'especulació de la terra, punts que sempre que tenim sobre la taula.
Important la pagesia, important també els mercats. La Setmana Internacional dels Mercats visibilitza un any més mercats municipals com el d'Olot. Enguany, un dels actes estrella d'aquesta iniciativa ha estat la presentació del projecte Mimba, que fa temps que impulsen des de la plaça Mercat d'Olot.
Segons els placers, iniciatives com aquestes visibilitzen la seva feina i els donen a conèixer arreu.
El president de la plaça és en Jordi Vilarrasa.
Aquesta Setmana de Mercats Internacional doncs per nosaltres és molt important perquè és una manera que donem a conèixer els mercats doncs que tenim i la feina doncs que es fa, no?
Uns espais vius que connecten generacions, en aquest cas, que posen molt en valor el producte de proximitat, les persones, la gent jove, els productors, posen molt en valor les mateixes ciutats i la identitat de les pròpies ciutats.
Jordi Vilarrasa i també la responsable, la regidora de promoció econòmica, la Gemma Canalies. Cada vegada s'acosta més el bon temps, encara que a vegades no ho sembli, i això és sinònim de les festes de poble. Aquest cap de setmana, Maia de Montcal s'ha celebrat la Festa del Roser, una de les cites més importants de la localitat, amb activitats icòniques com ara la baixada dels carretons.
Tant estem molt contents, no?, del temps, de la resposta de la gent, del poble que genera, del conjunt de poble que es fa amb les festes, per tant estem contents i crec que podem dir que, tot i que ens queda ja l'última recta final, ha estat molt positiu tot plegat.
És l'alcalde Tavi Casadevall. En esports, el Joventut Sant Pere Màrtir i el Club Futbol Les Preses fan la feina i seguiran un any més a tercera catalana.
Els dos equips depenien d'ells mateixos per aconseguir la permanència i van guanyar els seus partits. El Santa Pau no va aprofitar l'empat del Camós i es queda, per tant, sense jugar el playoff d'ascens a tercera catalana. El tècnic del Sant Pere Màrtir és Jordi Masó.
Per una banda, sense més els colors, però l'altra banda és un patiment cada setmana. Van fer una primera volta de només 10 punts, estàvem al bord de baixar i aquesta segona volta, per sort, hem fet un tros de temporada, una segona part de la temporada espectacular i ens quedem amb això i amb l'esforç que ha fet l'equip fins a l'últim partit a casa.
El Can de Bànol s'ha imposat durant l'últim derbi de la temporada de tercera catalana contra la Badesenc en un partit que ha estat marcat per la intensitat i la rivalitat dels equips.
Aquest últim partit també ha posat punt final a l'etapa d'Eric Palomo com a entrenador del Camp de Bànol després de dues temporades.
Ha fet un bon partit, ell sí que els primers 20 minuts ha estat molt millor que nosaltres i han aprofitat una pèrdua de pilota en sortida per poder-se avançar al marcador, però jo penso que a partir del minut 20 nostres hem pogut controlar bé el partit, hem tingut, penso, més i millors ocasions que ells i penso que fins i tot podríem haver fet algun gol més i no haver de patir tant fins al final. Així que satisfet d'aquest últim partit, de poder guanyar aquest derbi.
I l'hoquei Olot acaba la temporada amb derrota a la pista del Congrés per 5-2.
Els olotins van pecar d'efectivitat i es van veure superats al marcador pels locals. Amb aquesta derrota, l'hoquei Olot tanca el curs del grup sud de l'hoquei Plata en novena posició amb 29 punts. Des del vestidor, l'Olotis fa autocrítica i remarquen que l'objectiu del futur és millorar el rendiment que ha mostrat l'equip aquesta temporada.
Veníem poquets, però bueno, també em fa molta il·lusió quan aquests petits els he dit abans del partit, hosti, aquests us va molt bé per demostrar que sou vàlids i que sou sòlids, i al final això tot va per detalls. També podríem haver guanyat perdut, i bueno, una mica de tòquica de temporada, que sobretot a cara porteria, jo el primer, sembla que he quedat un xutet dels tres pals, costa molt guanyar partits si falles tant, i bueno, la tònica de sempre.
Escolteu els 5 minuts més, 8 i 10.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Ara falten 4 minuts per un quart de 9. Aquest diumenge s'ha commemorat el Dia Internacional de la LGTBI-fòbia, i coincidint amb aquesta diada, el Servei d'Atenció Integral del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa ha presentat algunes dades. Com, per exemple, que ha atès una setantena de persones durant el 2025, moltes d'elles per qüestions relacionades amb el procés de trànsit, però també acompanyen famílies i els seus infants, a banda de donar suport psicològic per diversos motius. Ha tingut accés a aquest document en Gerard Puigdemont.
74 persones han estat ateses pel Servei d'Atenció Integral del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa durant el 2025. Un 62% d'aquestes persones hi han anat per demanar acompanyament d'orientació sexual o processos identitaris o per discriminacions, entre altres. El 38% restant són professionals que han demanat assessorament per casos concrets. El perfil majoritari de persones ateses pel SAI en aquest àmbit solen ser dones i joves. En parla Maria Garcia, tècnica comunitària del Servei d'Atenció Integral del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa.
L'últim any, el 2025, hem atès a més de 70 persones. La majoria d'elles venen per consultes individuals, ja sigui perquè estan travessant situacions on necessiten suport, perquè tenen alguna qüestió relacionada amb el gènere, per exemple, estan en situació de transició. També venen persones que són familiars, poden ser mares, pares que acompanyen a criatures. I sobretot fem suport psicològic, també els donem a conèixer i informem sobre els recursos que tenen al seu abast, i tenen també un recurs d'acompanyament en tot el que seria discriminació més a nivell judicial, no? O administratiu, bueno, en aquest tipus de coses.
Durant el 2025 s'ha fet acompanyament socioemocional a 22 persones. Des del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa asseguren que de vegades han d'afrontar problemàtiques greus en l'àmbit de la LGTBI-fòbia.
Casos molt greus ens en trobem. Hi ha hagut agressions que han hagut de ser denunciades, i hi ha hagut situacions també familiars, no?, a les escoles, de discriminació.
Creuen que el SAI és un servei cada cop més conegut i posen èmfasi en la sensibilització.
La línia en la que estem treballant és una línia de sensibilització i de prevenció de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques, no tant perquè el SAI no és només un recurs per acompanyar a persones LGTBI, sinó també per a prevenir i a la societat en general fer-la més acollidora, més inclusiva, i llavors treballar en el sentit d'erradicar aquestes violències que avui en dia encara continuen.
Des de l'àmbit polític asseguren que treballen en polítiques per potenciar serveis com el SAI.
S'han de fer polítiques per difondre, per entendre una mica què és el que està passant, la situació, tant per una banda per orientar i ajudar, com per l'altra banda per fer-ne difusió, per tal de conscienciar, de fer veure de que no hi ha cap problema, de que intentar eliminar tots els estigmes que puguin suposar, totes les dificultats, les barreres, i això s'aconsegueix treballant, fent polítiques adreçades en aquesta direcció, i que vetllin per una societat més justa i més igualitària.
Aquest diumenge 17 de maig s'ha commemorat el Dia Internacional de la LGTBI-fòbia, però el lot es va avançar divendres amb la lectura d'un manifest per a part de les treballadores i treballadors del Consorci d'Acció Social, de la mà de l'Ajuntament d'Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Avui també és notícia el lloguer. La falta d'habitatge preocupa els municipis i especialment els municipis més petits. Anem cap a Planoles perquè activarà 32 habitatges per al lloguer social. Hi ha una quinzena de persones en llista d'espera. L'operació va amb retard a causa de la burocràcia que enlenteix l'arribada de les subvencions. L'alcalde lamenta la situació perquè l'habitatge, diu, és fonamental pel desenvolupament dels micropobles, informa Laura Segú.
Planoles té previst la posada a disposició de 32 habitatges socials en els pròxims anys. Malauradament, l'alcalde assegura que des de l'Ajuntament porten massa temps darrere de les subvencions que no ho han facilitat. Recolza i creu plenament en el Pla 50.000 de la Generalitat, però assegura que els pobles rurals no semblen una prioritat i que va massa lents. En aquests moments tenen una quinzena de persones apuntades a la llista de pisos socials. David Verge, alcalde de Planoles.
Tenim 15 persones apuntades en el registre de protecció oficial, a l'HPO, tant de Planoles com de fora Planoles, i per tant aquests pisos, i a part també poden estar clar, doncs servir doncs, per altres gent d'aquí de la vall. Els dos inconvenients per mi del Pla 50.000, un, que és molt lent, i dos, que està molt enfocat al món urbà, de moment. Però bueno, amb aquesta subvenció als 5 milions, amb això també avançarem, ara també hi ha la reforma de la llei d'urbanisme, que això afectarà també al món rural, per tant es van fent passos. Però passa que l'urgència, hi ha tal urgència que, clar, jo els joves que porten 10 anys esperant un pis, al final ja marxen.
Sobre la taula parla de diferents projectes que tenen diferents expectatives i previsió. Per una banda, s'han presentat a la reserva de solars per un terreny de 9 habitatges i depenen que surti una promotora interessada. Per una altra, el dia 18 de maig han de presentar la documentació per la reforma de l'habitatge de l'escola. Saben que, com a màxim, els atorgaran 60.000 euros i l'Ajuntament haurà d'afegir la resta a partir d'alguna altra via de subvenció. La previsió és que el pis de l'escola estigui acabat a l'octubre i l'alcalde afirma que ja hi ha 3 famílies amb nadons interessades. També han demanat a la Generalitat que compri els 6 pisos que tenia la Sareb. Tot dependrà de l'aprovació dels pressupostos. En aquesta línia, a més, comptarien amb la dotzena de pisos de l'edifici del Mopo, després d'haver aconseguit una partida d'1,5 milió d'euros després de l'acord de comuns amb el PSC. Espera que es pugui veure culminat d'aquí a uns 5 anys.
Que espero i desitjo que s'aprovin. Ara només falta que s'entenguin amb Esquerra Republicana. Aquest tot depèn de si el compra o no la Generalitat, que espero que sí, perquè estan comprant pisos per tot Catalunya, però els estan comprant en el món urbà. De moment, els dos anys que portem de govern socialista, no hi ha hagut cap compra directa d'un habitatge en el món rural. Tot el que han comprat ha sigut habitatges de la Caixa, que em sembla perfecte, eh? Però en el món rural, de moment, no hi ha hagut cap inauguració en aquests dos anys de socialistes d'habitatge en el món rural.
A banda d'aquests 28 pisos, se li ha de sumar el projecte de restauració de la rectoria dins el projecte anual de la reforma d'edificis del món rural, que pujaria fins a 32 l'oferta de vivenda social de Planoles.
I és que els lloguers es van encarir un 3,1% l'any 2024 a Catalunya, segons l'índex de preu de l'habitatge del lloguer que ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística. Això explicaria també la situació per la qual estem passant. És un dels motius que l'ha impulsat. El Ripollès, en Ripoll, registra una variació anual del 3,2%, situant-se per sobre de la mitjana catalana i també de la provincial. Tanmateix, la capital del Ripollès és un dels municipis amb un índex més assequible en el preu de l'habitatge de lloguer. Ens ho explica en Marc Roura.
L'Institut Nacional d'Estadística ha publicat l'índex de preus de l'habitatge de lloguer, on es determina que els lloguers es van encarir un 3,1% l'any 2024 a Catalunya. Aquest és el tercer increment més elevat des del 2015, l'any base de l'indicador, i el més important des del 2019, quan es va registrar un increment del 3,6%. El segon augment més destacat registrat va ser l'any 2018, amb un 3,3%. En l'anàlisi per demarcacions, la variació interanual de la província de Girona és del 3,1%, el mateix que Barcelona, i més baix que el 3,2% de Lleida i el 3,4% de Tarragona. En el cas de Girona, també és l'increment interanual més marcat dels darrers anys. L'estadística també recull la situació en municipis més grans de 10.000 habitants. En aquest context, Ripoll és l'únic municipi de la comarca que apareix en aquest registre, que desgrana l'índex actual respecte al del 2015 i també la seva variació anual. Tot i ser una àrea tensionada, la capital del Ripollès registra una variació del 3,2%, un 0,1% per sobre de la mitjana de Girona i de Catalunya. L'increment acumulat a la Vila Comtal és de 14,80 punts des del 2015 fins al 2024. En aquest sentit, Ripoll és un dels municipis amb un índex més assequible pel que fa al preu d'habitatge de lloguer. La capital ocupa la tercera posició del rànquing, amb un índex de 114,8 punts empatat amb Roses. L'índex més baix el registra Castelló d'Empúries, amb 110 punts.
I a Sant Joan de les Abadesses, l'edifici de Can Blanxart s'ha convertit en un perill. L'estat de l'immoble, completament ruïnós, ha obligat l'Ajuntament a prohibir l'activitat a la plaça Major fins a nou avís perquè hi ha perill que hi pugui haver algun despreniment que afecti tant vianants com vehicles. La decisió es mantindrà fins que hi hagi una sentència judicial que permeti enderrocar l'immoble perquè l'Església, que és la propietària del bloc, no se'n vol fer càrrec, però tampoc el vol vendre.
L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha prohibit la celebració d'activitats a la plaça Major. La decisió s'ha hagut de prendre per l'avançat deteriorament de l'edifici de Can Blanxart, que ja suposa un risc per a les persones i el trànsit rodat, perquè està en un estat ruïnós. L'equip de govern assegura que porta anys lluitant perquè la propietat, el Bisbat de Vic, s'avingui a vendre l'immoble, però aquests no es mostren predisposats a pactar un preu raonable ni tampoc veuen la realitat de la situació de l'edifici. Parla Ramon Roquer, alcalde de Sant Joan de les Abadesses.
El tema està en que la propietat va judicialitzar el tema del projecte i de fet, de la declaració d'enderroc de l'Ajuntament, i en aquests moments estem pendents d'una sentència judicial del contenciós administratiu que ens permeti a l'Ajuntament procedir a l'enderroc o no. Nosaltres entenem que per molt que se'ns hagi presentat un contenciós a l'expedient, per molt que la propietat s'hi oposi, la propietat ha d'admetre i ha d'entendre que és una finca de grans dimensions que dona a façana de la plaça Major i que genera una inseguretat i un risc pels vianants i per al trànsit rodat.
La plaça Major de Sant Joan és un espai viu on s'hi duen a terme activitats durant tot l'any. L'Ajuntament lamenta haver-hi de prohibir els esdeveniments, sobretot de cara als actes de Festa Major, però diuen que és la decisió més prudent abans no hi hagi una sentència judicial que els permeti enderrocar l'edifici.
Ja no és prudent, ja no té sentit i no té lògica seguir fent activitats a la plaça Major amb el risc evident i clar i visible de que aquesta finca ens pugui arribar, ja no dic a caure en la seva totalitat, però sí a desprendre's una part d'ella i que pogués fer mal a algú. Per tant, màxima diguem protecció des de l'Ajuntament. Prenem aquesta decisió molt a pesar de que a la plaça Major es fan activitats molt importants, moltes d'elles properament per la Festa Major.
L'edifici de Can Blanxart està declarat com a bé d'interès local, però l'estat en el que es troba afecta la seguretat dels veïns i, alhora, dona una mala imatge de la plaça Major de la vila. L'Ajuntament continuarà lluitant per aconseguir tirar a terra un immoble del qual l'Església no se'n sap fer càrrec.
Anem als esports. El Joventut Sant Pere Màrtir i el Club Futbol Les Preses fan la feina i seguiran un any més a Tercera Catalana.
La temporada ha acabat de la millor forma per als equips garrotxins de Tercera Catalana. El Sant Pere Màrtir va aconseguir guanyar el seu partit a casa contra el Sarrià de Ter per 5-0 i va aconseguir la permanència matemàtica. Les Preses també va aconseguir la permanència després de guanyar per 0-2 el derbi al camp del Sant Privat i acabar el segon millor dotzè dels primers tres grups de Tercera Catalana, que li permet quedar-se a la categoria. El tècnic del Sant Pere Màrtir, Jordi Masó, explica que ha estat una temporada complicada.
Per una banda, si només els colors, però l'altra banda és un patiment cada setmana. Vam fer una primera volta de només 10 punts, estàvem al bord de baixar, i aquesta segona volta, per sort, hem fet un tros de temporada, una segona part de la temporada espectacular, i ens quedem amb això i amb l'esforç que ha fet l'equip fins a l'últim partit a casa.
Els del Pic del Bac es van imposar per 5-0 contra un rival que ja no tenia res en joc. Es van començar avançant al marcador al minut 3 de partit gràcies a un gol d'Alexander Melnik. El protagonista del partit va ser Ferran Falguera, qui va aconseguir marcar un hat-trick. El mateix Falguera ha penjat les botes i afirma que ha estat un any especial i que marxa de la millor manera després de tancar la permanència.
No, penso que ha sigut un final rodó. Ja. Sí que és veritat que salvar-te l'última jornada vol dir que algú de la temporada no has acabat de fer bé. Però bueno, al final et salves de la manera que et salves, increïble. Vull dir, vam pujar l'any passat, en sabem aquest any, som el mateix grup de gent, amb dos, tres jugadors nous, preciós.
El Club Futbol Les Preses també va aconseguir la salvació després de guanyar el seu partit al camp del Sant Privat gràcies a dos gols de Xerif Hussanyang. Un partit que va estar marcat també per la retirada de Teti, qui va ser homenatjat per als dos equips minuts abans d'acabar el partit. Per tant, olotins i presencs que competiran unanyment a tercera catalana. A quarta, el Santa Pau havia de guanyar el seu partit i esperar que el Camós no ho fes. Els del Pla de l'Estany no van guanyar, però el Santa Pau tampoc, i per tant es queda sense disputar el play-off d'ascens. Dimarts, el Sant Joanenc sabrà quin rival li toca els play-off per pujar a segona catalana. A quarta, tot decidit, segon contra cinquè i tercer contra quart, el que és el mateix, Castellfollit contra Camós i Maià contra Hostoles.
I el Camp de Bàndol s'ha imposat durant l'últim derbi de la temporada de tercera catalana contra la Badesenc, Carolina Ríos.
La Unió Esportiva Camp de Bàndol ha posat punt final a la temporada de tercera catalana amb una victòria en l'últim derbi del curs contra la Badesenc. Aquest últim partit ha estat intens i disputat fins als darrers minuts, però finalment els Camp de Bàndolencs han aconseguit imposar-se i acomiadar la temporada amb bones sensacions. Escolteu a Eric Palomo, entrenador del Camp de Bàndol.
Ha fet un bon partit, ell sí que els primers 20 minuts ha estat molt millor que nosaltres i han aprofitat una pèrdua de pilota en sortida per poder-se avançar al marcador, però jo penso que a partir del minut 20 nostres hem pogut controlar bé el partit, hem tingut, penso, més i millors ocasions que ells, i penso que fins i tot podríem haver fet algun gol més i no haver de patir tant fins al final. Així que satisfet d'aquest últim partit, de poder guanyar aquest derbi.
Amb aquest resultat, el Camp de Bàndol tanca el curs a la desena posició de la classificació amb 40 punts, culminant una temporada molt irregular. Per la seva banda, la Badesenc acaba la temporada amb 4 derrotes consecutives. Malgrat això, ocupa la sisena posició amb 45 punts. Així ho explica Albert Bassols, entrenador de la Badesenc.
Tant que no, veníem amb moltes ganes perquè últimament els resultats no ens acompanyaven. Setmana passada vam canviar la dinàmica de joc, però dos resultats no, i volíem acabar amb una victòria. No ha pogut ser. Hem fet una primera part molt i molt bona, hem set molt superiors amb ells. La segona, al principi també, i a la que ens han fet el gol, ja hem abaixat els braços i després amb l'expulsió de l'Esche encara ens ha costat més.
A més, després de dues temporades al capdavant de l'equip, Eric Palomo fa un pas al costat amb sensacions molt diverses, però satisfet per la feina feta.
El meu últim partit com a entrenador del Camp de Bàndol han estat 2 anys, he estat molt a gust aquí, he gaudit molt. És cert que aquest any doncs, també m'ha tocat patir, per això que dèiem, plantilla curta, no teníem juvenil, però bé, molt content d'haver estat aquí. Ara vindrà l'entrenador nou, amb ganes, amb il·lusions renovades, i a veure si pot donar aquesta empenta a l'equip perquè torni a recuperar el nivell de resultats de la temporada anterior.
Esteu escoltant els 5 minuts més, fem ara una pausa per a la publicitat i a la tornada tornem amb molts més continguts. Fins ara.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972-2751-12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
El 30 i 31 de maig arriba el Craft Market al Parc dels Ocells d'Olot. Molt més que un mercat, una experiència per viure en família i connectar amb el talent local. Artesania de creadors de casa, food trucks i productes de proximitat i música en directe durant tot el cap de setmana. Dissabte, activitats infantils, dinar popular, concerts i sessió electrònica per acabar el dia amb energia. Diumenge, tallers, espai familiar i ambient relaxat per gaudir sense presses. No t'ho perdis. Vine a viure l'essència local.
Aquest mes de maig torna al Festival Meandra. Vine a la Vall del Llierca i connecta amb la música en directe, l'art i la natura. Un espai quilòmetre zero per compartir, descobrir i ballar. T'hi esperem amb amics, en família o pel teu compte, per parar una estona o per quedar-t'hi tot el cap de setmana, perquè el Meandra és art, territori i acció per a totes les edats. Apunta! 22, 23 i 24 de maig, Sant Jaume de Llierca t'espera. Festival Meandra 2026. Vine a viure-ho. Troba tota la informació a festivalmeandra.cat i al nostre Instagram.
A Olot, quan una cosa funciona,
es diu. I si és bona, encara més. Els bons amics, ja se sap, no es troben cada dia. Per això, amb el Pla Amic de Bassols Energia, si recomanes un amic, tens 50 euros per tu i 50 euros per al teu amic. Sense embolics, com ens agrada aquí. Energia de confiança, de proximitat i ben feta. Bassols Energia, de casa, de confiança. I quan recomanes bé, tothom hi guanya.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 88 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, dietètica i nutrició, massatges i rituals relaxants i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 88 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Què tal, amics oients? Molt bon dia, són 8:45. Això és el 5 minuts més, el despertador de referència a les nostres comarques per informar-vos sempre de la millor manera.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Avui és notícia el Servei d'Atenció Integral del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, el CIAT, que atén una setantena de persones durant el 2025. Moltes gestions han estat de suport a persones en procés de trànsit, però també acompanyen famílies i els seus infants a banda de donar suport psicològic per diversos motius. Aquest diumenge s'ha commemorat el Dia Internacional de la LGTBI-fòbia. A Olot, però, es va avançar divendres. Escoltem la regidora Susana Pagès.
S'han de fer polítiques per difondre, per entendre una mica què és el que està passant, la situació, tant per una banda per orientar i ajudar, com per l'altra banda per fer-ne difusió, per tal de conscienciar, de fer veure de que no hi ha cap problema, de que intentar eliminar tots els estigmes que puguin suposar, totes les dificultats, les barreres, i això s'aconsegueix treballant, fent polítiques adreçades en aquesta direcció i que vetllin per una societat més justa i més igualitària.
Les qüestions lligades a l'habitatge també són importants avui perquè Planoles activarà 32 habitatges per al lloguer social. Hi ha una quinzena de persones en llista d'espera. L'operació va amb retard a causa de la burocràcia i del retard de les subvencions. L'alcalde ho lamenta.
Tenim 15 persones apuntades en el registre de protecció oficial, a l'HPO, tant de Planoles com de fora Planoles, i per tant aquests pisos, i a part també poden estar, clar, doncs, servir doncs, per altres gent d'aquí de la vall. Els dos inconvenients per mi del Pla 50.000, un, que és molt lent, i dos, que està molt enfocat al món urbà, de moment. Però bueno, amb aquesta subvenció als 5 milions, amb això també avançarem. Ara també hi ha la reforma de la llei d'urbanisme, que això afectarà també al món rural, per tant es van fent passos. Però passa que l'urgència, hi ha tal urgència que, clar, jo, els joves que porten 10 anys esperant un pis, al final ja marxa.
Els lloguers es van encarir un 3,1% l'any 2024 a Catalunya, segons l'índex de preu de l'habitatge del lloguer que ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística. Al Ripollès, en Ripoll, registra una variació anual del 3,2%, situant-se per sobre de la mitjana catalana i també de la provincial. Tanmateix, la capital és un dels municipis amb un índex més assequible sobre el preu de l'habitatge de lloguer. I a Sant Joan de les Abadesses, l'edifici de Camp Blanc Chart s'ha convertit en un perill. L'estat de l'immoble, completament ruïnós, ha obligat l'Ajuntament a prohibir l'activitat a la plaça Major fins a nou avís. La decisió es mantindrà fins que hi hagi una sentència judicial que permeti enderrocar l'immoble perquè l'Església, que és la propietària del bloc, no se'n vol fer càrrec ni tampoc el vol vendre.
El tema està en que la propietat va judicialitzar el tema del projecte i de fet, de la declaració d'enderroc de l'Ajuntament, i en aquests moments estem pendents d'una sentència judicial, del contenciós administratiu, que ens permeti a l'Ajuntament procedir a l'enderroc o no. Nosaltres entenem que per molt que se'ns hagi presentat un contenciós a l'expedient, per molt que la propietat s'hi oposi, la propietat ha d'admetre i ha d'entendre que és una finca de grans dimensions que dona a façana de la plaça Major i que genera una inseguretat i un risc pels vianants i per al trànsit rodat.
A partir d'ara us explicarem que la futura via verda de l'Alt Fluvià no convenç l'Ajuntament d'Argelaguer. L'alcalde assegura que està més pensada pels visitants que no pas per la gent del poble, que quan agafa la bici per anar als pobles veïns hi va per la carretera vella. L'alcalde és Guillem Vallès.
Demano disculpes aquí perquè sento que Argelaguer ha sigut una mica la pedra de la sabata de la comarca, però per mi s'intenten unir dues coses que en si no tenen, a priori sí, sobre el paper sí, però després no tenen molt de sentit. Una és l'ús per la gent del territori i segona és la visió aquesta més de gent de pas, no? Més turístic.
També parlarem del primer aniversari de Raquel Serrat com a coordinadora nacional d'Unió de Pagesos. Destaquen el seu balanç, entre altres, les crisis sanitàries i ramaderes, i sobre els reptes diu que passen per vetllar pel nou parc de política agrària comuna i aconseguir un repartiment de pressupostos el més just possible.
La dermatosi, la pesta porcina, la grip i la influenza aviar, no, i a nivell de sectors vegetals doncs també hem patit glaçades, inundacions, pedregades, incendis a la Segarra, no? Sempre estan passant coses i com a organització doncs hi hem de ser, no? Adaptant-nos a aquest dia a dia caòtic que moltes vegades tenim, i també continuant treballant doncs pels problemes estructurals que sempre et fiques com a objectius, com eren doncs el relleu generacional, l'especulació de la terra, punts que sempre que tenim sobre la taula.
Avui també hem de parlar dels mercats, perquè la Setmana Internacional dels Mercats visibilitza un any més els mercats municipals com el d'Olot. Enguany, un dels actes estrella d'aquesta iniciativa ha estat la presentació del projecte Mimba, que fa temps que impulsen des de la plaça Mercat d'Olot, capitanejat pel xef Pere Plana Gomà.
Amb productes molt singulars, de qualitat, del territori, amb una estacionalitat concreta, i tot producte de quilòmetre zero també genera una merma de quilòmetre zero. Tot producte de qualitat genera una merma de qualitat. I és aquí on s'ha posat l'ull en aquest projecte.
Cada vegada s'acosta més el bon temps i això és sinònim de les festes de poble. Avui repassarem la de Maià de Montcal, celebrada aquest cap de setmana. És la festa del Roser, amb la típica baixada de carretons com a gran protagonista. I pel que fa als esports, el Joventut Sant Pere Màrtir i el Club Futbol Les Preses fan la feina i seguiran un any més a Tercera Catalana. En aquest sentit, els dos equips depenien d'ells mateixos per aconseguir la permanència i van guanyar els seus enfrontaments.
Per una banda, si només els colors, però l'altra banda és un patiment cada setmana. Van fer una primera volta de només 10 punts, estàvem al bord de baixar, i aquesta segona volta, per sort, hem fet un tros de temporada, una segona part de la temporada espectacular, i ens quedem amb això i amb l'esforç que ha fet l'equip fins a l'últim partit a casa.
És el tècnic del Sant Pere Màrtir, Jordi Masó, i el Camp de Bànol s'ha imposat durant l'últim derbi de la temporada de Tercera Catalana contra l'Abadesenc. L'Eric Palomo és l'entrenador Camp de Bànol.
Ha fet un bon partit. Ell sí que els primers 20 minuts han estat molt millor que nosaltres, i han aprofitat una pèrdua de pilota en sortida per poder-se avançar al marcador, però jo penso que a partir del minut 20 nostres hem pogut controlar bé el partit, hem tingut, penso, més i millors ocasions que ells, i penso que fins i tot podríem haver fet algun gol més i no haver de patir tant fins al final. Així que satisfet d'aquest últim partit, de poder guanyar aquest derbi.
I també s'acaba la temporada per l'hoquei Olot, que, per cert, l'acaba amb derrota a la pista del Congrés per 5-2. Els olotins van pecar d'efectivitat i es van veure superats al marcador pels locals. Així ho deia l'entrenador de l'hoquei Olot, Miqui Ràfols.
Després, com passen molts partits, doncs hi han hagut moments, a la primera part hem tingut una situació de superioritat que no hem aprofitat, ells sí que han aprofitat la seva. A nivell de contres crec que han estat bastant repartides, a nivell d'arribades ha estat també bastant repartit, i crec que una vegada més ens falta un punt d'efectivitat, penso que genera igual que el rival, i en molts partits ho hem anat comentant més i tot. Avui no sé si més, però tampoc et diria que ells ens han arribat més, per tant crec que a nivell d'arribades bastant igualat, i ens costa fer gol.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972-2751-12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Anem a Catalunya, Espanya i el món. La negociació dels pressupostos accelera aquesta setmana i podria quedar pràcticament encarrilada per aprovar els comptes al juliol. Aquest dilluns Esquerra convoca el Consell Nacional per explicar com van les negociacions amb el govern. El partit ha de valorar si es donen les condicions per un acord de pressupostos després dels últims pactes amb els socialistes. Si Esquerra hi dona el vistiplau, dimarts podria ser el dia de la sanificació, que els pressupostos seran una realitat. Si res no es torça, Salvador Illa i Oriol Junqueras firmarien el pacte. A Andalusia, el PP guanya les eleccions, però perd l'actual majoria absoluta i dependrà de Vox per governar. El Partit Popular ha obtingut 53 escons, 5 menys dels actuals, i no arriba als 55 que calen per la majoria absoluta. El PSOE n'ha perdut 2 i queden 28 per sota dels 30 actuals, que era el seu mínim històric. Vox n'ha guanyat un més que ara i en suma 15. Sobre el català en l'àmbit de la salut, no atendre pacients en la seva llengua pot reduir la precisió del diagnòstic. L'anomenada discordança lingüística s'ha investigat en altres països bilingües i en llengües minoritàries o minoritzades, i ara s'estudia per primera vegada a Catalunya. Ens enfrontem a una nova setmana de vagues a l'educació. Atenció, aquí no ens afecten massa, llevat d'algunes excepcions. Dilluns, avui, hi ha vaga convocada per tot el personal docent i laboral dels centres educatius del Consorci d'Educació de Barcelona i del Barcelonès. Demà serà el torn del personal dels centres educatius del Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Dimecres hi haurà aturades a les llars d'infants, atenció, a l'etapa de 0 a 3 anys, incloent-hi el personal tècnic de les escoles rurals. Dijous, la vaga i les protestes es concentraran a Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat com a prèvia de la convocatòria general prevista pel 27 de maig a tot Catalunya i que els sindicats pretenen convertir en una nova vaga històrica en defensa de l'educació pública.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Hem començat el dia amb pluges. I ara ja comencem a veure alguna clariana. Dani Ramírez, previsió del temps.
Avui el dia ha començat amb una mica de pluja, ja de matinada. 3 litres i mig a Olot, n'han caigut 4 a la Vall d'en Bas, 2 a Mieres. Ahir la pluja va ser abundant de matinada, 37 litres a Tossa de Mar, un ruixat molt localitzat a la tarda, a la Selva, a l'interior, 30 litres a Osor, van caure 16 a Olot, 17 a Santa Pau, 19 a la Vall d'en Bas, o, per exemple, 20 litres a les planes d'Hostoles. En van caure 22 a Can Toni Gros, on més va ploure al nord d'Osona, 32 litres a Orís o 28 a Montesquiu. La neu ha aparegut novament cap als 2.100-2.200 metres aquesta matinada, una petita enfarinada a Vallter. S'ha baixat a 2 sota 0 a la Tos, a 2.500 metres, 2 sota 0 Ull de Ter, a 2.400 metres, 4-5 graus, per exemple, a Molló i a Puigcerdà, mínima de 9 a Olot, de 10 a Vic o de 14 a Figueres, 6 graus de mínima a Ribes de Freser. Bé, avui la temperatura quedarà una mica curta novament, màximes de 15 a 18 a l'interior, 18, 21, 22 cap a la costa i prelitoral, amb un dia ennuvolat, a la tarda més ruixats, més tempestes, poden ser moderades, 5, 10 fins a 20 litres per metre quadrat a qualsevol indret, però sobretot Garrotxa, interior de l'Alt Empordà, Ripollès, nord d'Osona, interior i nord de la comarca de la Selva. Així comencem aquesta setmana, però això anirà canviant. Demà menys ruixats, una mica més de sol, comença a pujar la temperatura i aquesta temperatura podria ser ja totalment primaveral, dimecres, dijous, fins i tot ja estiuenca de cara a divendres i el proper cap de setmana, quan faria força, força calor.
T'has imaginat mai tenir el control total de l'energia de la teva llar o empresa amb un sol clic? Amb Eco, l'assessor energètic virtual de Bassols Energia, veuràs el teu consum, descobriràs quan pots estalviar i prendràs decisions intel·ligents, fàcil, visual i transparent. I això no és tot. Properament, Eco tindrà noves funcions per fer la teva energia encara més eficient i conscient. Descarrega't la teva app de Bassols Energia i comença a gestionar l'energia de manera intel·ligent. Eco, l'energia més eficient a les teves mans. 5 minuts
més.
Ens acostem a 3:15 del matí. Esteu escoltant els 5 minuts més. La futura via verda de l'Alt Fluvià no convenç l'Ajuntament d'Argelaguer. L'alcalde assegura que està més pensada pels visitants que no pas per la gent del poble, que quan agafa la bici per anar als pobles veïns i va per la carretera vella perquè és més pràctic. Guillem Ballàs agraeix que des del Consell Comarcal els escoltessin, tot i que finalment, per un tema pressupostari, l'obra seguirà tal i com estava prevista, és a dir, Gerard Puigdemont resseguint el riu Fluvià.
A poc a poc s'ha anat definint com serà la via verda de l'Alt Fluvià, que ha d'unir la vall de Bianya i Sant Ferriol. Fa un temps l'Ajuntament d'Argelaguer va exposar que no acabaven de veure clar el traçat proposat al pas pel municipi per la vora del riu Fluvià. Guillem Ballada és l'alcalde.
Demano disculpes aquí perquè sento que Argelaguer ha sigut una mica la pedra de la sabata de la comarca, però per mi s'intenten unir dues coses que en si no tenen, a priori sí, sobre el paper sí, però després no tenen molt de sentit. Una és l'ús per la gent del territori i segona és la visió aquesta més de gent de pas, no? Més turística.
L'alcalde d'Argelaguer detalla per què no acaben de veure clar la proposta de projecte i per què la carretera vella seguirà sent l'alternativa més pràctica per als veïns d'Argelaguer.
Quan hem d'anar al municipi del costat, vas per la via més ràpida perquè vas o per feina o perquè has de fer una gestió o vas, no? Agafes, sí, una bicicleta i te'n vas al municipi del costat. Llavors, per on anem, normalment és per la carretera vella, que és la zona més planera i més ràpida d'accedir. Si la via verda va per llocs molt bonics, més ombrívols, que ja has d'agrair a l'estiu, però fa una marrada gran, la gent seguirem anant per la carretera vella, és a dir, pagarem una infraestructura perquè la gent que ens ve a veure pugui passejar tranquil·lament, però nosaltres anirem pel sol.
Tot i això, des de l'Ajuntament d'Argelaguer agraeixen al Consell Comarcal de la Garrotxa que els escoltessin i que valoressin la seva proposta, malgrat que per un tema pressupostari la via verda acabarà passant per la vora del Fluvià. Ara bé, des de l'Ajuntament demanen que la via tingui el mínim d'afectació possible, especialment des d'un punt de vista mediambiental.
Es compleix el primer aniversari de Raquel Serrat com a coordinadora nacional d'Unió de Pagesos. La ripollesa destaca en el seu balanç, entre altres, les crisis sanitàries i ramaderes que hi ha hagut, i pel que fa als reptes actuals, diu que passen per vetllar pel nou marc de política agrària comunitària i aconseguir un repartiment de pressupostos el més just possible. Per últim, i no menys important, que el departament acceleri les gestions acumulades per tal de complir amb el programa d'ajuts que estan endarrerits, segons apunten, per manca de personal.
La ripollesa Raquel Serrat fa balanç el primer any en la Coordinació Nacional d'Unió Pagesos. Assegura que ha estat marcat per reptes complicats. Per una banda, refereix a les diverses crisis sanitàries, ramaderes i afectacions en el món de l'agricultura que s'han encavalcat. Per una altra, també fa esment als reptes estructurals, que són punts que estan sempre sobre la taula.
La dermatosi, la pesta porcina, la grip i la influenza aviar, no hi ha a nivell de sectors vegetals, doncs també hem patit glaçades, inundacions, pedregades, els incendis a la Segarra, no? Sempre estan passant coses i com a organització doncs, hi hem de ser, no? Adaptant-nos a aquest dia a dia caòtic que moltes vegades tenim i també continuem treballant doncs, pels problemes estructurals que sempre fiques com a objectius, com eren doncs, el relleu generacional, l'especulació de la terra, punts que sempre que tenim sobre la taula.
Pel que fa a la fauna, com per exemple el senglar, des de la Direcció General de Boscos s'han plantejat exposar una estratègia a llarg termini per la gestió de la sobrepoblació d'aquesta espècie.
Hem celebrat la taula del senglar, la segona que se celebra, la primera va ser per constituir-la, més un grup de treball, on des de la Direcció General de Boscos ens han plantejat aquesta estratègia a llarg termini perquè doncs, hi hagi aquesta gestió d'aquesta sobrepoblació, sobretot del senglar, que és l'espècie que ens causa més problemes, però també s'ha d'acabar abordant altres espècies com el cabirol o el cérvol, que també hi ha moltes zones que provoquen danys. I a part de danys, accidents de trànsit. M'ha sorprès molt la dada que han donat de l'any passat de més de 5.600 accidents de trànsit causats per senglars. D'aquests, 42 mortals o greus, i segurament que n'hi ha molts que ni se denuncien, no?
Pel que fa a les subvencions europees a nivell de pressupostos, remarca que cal defensar una política agrària comuna.
Ens preocupa molt. Primer perquè es trenca molt amb la filosofia primera de la política agrària comuna, que era fer precisament una política comuna per tota la pagesia d'Europa, i donant aquesta independència als estats a decidir i que pugui triar què vol fer dels diners, doncs bé, aquí se'ns gira una mica de competència entre estats i també dintre el mateix estat, perquè hi ha estats que tenen tenen una agricultura i una ramaderia molt homogènia, però aquí no, aquí tenim agricultures molt diferents i que segur que tindrem interessos diferents tots.
El més urgent, ara però, és, segons Serrat, que el departament acceleri les gestions acumulades per tal de complir amb el programa d'ajuts que estan endarrerits.
Segur que amb la reestructuració d'interins doncs, han pogut perdre personal, però bé, nosaltres quan tenim una inspecció o tenim un requeriment no podem justificar-nos que ens falta personal per fer-ho, no? Perquè si no ens cau de seguida la sanció. Doncs ells, la seva obligació és complir amb aquests deures i ara, doncs, avui mateix també els hem reclamat al departament que faci això, no? Que tot el que està pendent d'ajuts, mai una resolució, per exemple, d'incorporació de joves o de contracte global es havia publicat tan tard com aquest any.
El mes de febrer de l'any passat va ser proclamada coordinadora en el congrés celebrat a Mollerussa, on es van escollir els nous membres de la permanent. Serrat és la primera dona que ocupa la màxima responsabilitat de l'organització, la qual durant els darrers 25 anys havia estat encapçalada per Joan Cavall.
Gràcies, Laura. 10 minuts a les 9. La Setmana Internacional dels Mercats ha visibilitzat un any més mercats municipals com el d'Olot. Enguany, un dels actes estrella d'aquesta iniciativa ha estat la presentació del projecte Mimba, que fa temps que impulsen des de la plaça Mercat d'Olot. Segons els placers, iniciatives com aquestes visibilitzen la seva feina i els donen a conèixer arreu del país.
Ha començat una nova edició de la Setmana Internacional dels Mercats, una iniciativa que promou la Diputació de Girona i que pretén visibilitzar diversos mercats de la demarcació a través d'activitats i posant en valor la feina que fan dia rere dia. Un dels mercats participants en la Setmana Internacional dels Mercats és la plaça Mercat d'Olot. En parlen Jordi Vilarrasa, president dels placers, i Gemma Canelies, regidora de promoció de la ciutat.
Aquesta Setmana de Mercats Internacional doncs, per nosaltres és molt important, perquè és una manera que donem a conèixer els mercats doncs, que tenim i la feina doncs, que es fa. No?
Uns espais vius que connecten generacions, en aquest cas, que posen molt en valor el producte de proximitat, les persones, la gent jove, els productors, posen molt en valor les mateixes ciutats i la identitat de les pròpies ciutats.
Des de la Diputació de Girona asseguren que iniciatives d'aquest tipus són clau per reforçar la salut de totes aquelles persones que fan possible els mercats municipals d'arreu. En parla Vanessa Peiró, diputada delegada de Girona Excel·lent i Mercats.
Aquesta confiança en aquells paradistes, aquesta gent que dia a dia aixeca persiana, aixeca negocis, que et coneixen, que et demanen com estàs, que hi ha aquella proximitat, no hi ha potser aquella fredor que ara desgraciadament tenim en grans superfícies o zones així més anonimitzades. En aquí som persones amb nom i cognoms, coneixem els costums, si alguna vegada doncs, veiem una persona que recurrentment no ha vingut, li ha passat alguna cosa, hem de preocupar-nos, hem de mirar a veure què passa.
Durant la presentació de la Setmana Internacional dels Mercats s'ha presentat i donat a conèixer arreu el projecte Minva, impulsat per la plaça Mercat d'Olot i que ha comptat amb l'expertesa del xef Pere Plana Gomà, qui ha elaborat tres saboritzants i tres brous a través de la merma d'alguns dels productes que es venen a la plaça Mercat d'Olot.
Amb productes molt singulars, de qualitat, del territori, amb una estacionalitat concreta i tot producte de quilòmetre zero també genera una merma de quilòmetre zero. Tot producte de qualitat genera una merma de qualitat. I és aquí on s'ha posat l'ull en aquest projecte.
En el marc de la Setmana Internacional dels Mercats es faran activitats fins a finals de mes arreu de les comarques gironines.
I a mesura que s'acosta el bon temps, augmenten les festes majors, les festes especials en municipis, com per exemple la del Roser, que s'ha viscut aquest cap de setmana a Maià de Montcal. Hi ha assistit en Jan Bretxa.
Aquest cap de setmana s'ha celebrat la festa del Roser de Maià de Montcal, una festa que ha plegat veïns i veïnes de la localitat per gaudir d'aquestes dates especials. Diumenge es va celebrar la baixada de carretons, on famílies han creat durant un any el seu vehicle perquè sigui conduït en el circuit que han preparat per celebrar aquest acte. Des dels més personals fins als més humorístics han baixat durant tot el matí. Hem parlat amb l'alcalde de la localitat, Tavi Casadevall.
Tant estem molt contents no, del temps, de la resposta de la gent, del poble que genera, del conjunt de poble que es fa amb les festes, per tant estem contents i crec que podem dir que, tot i que ens queda ja l'última recta final, ha estat molt positiu tot plegat.
Aquesta activitat ha sigut l'estrella de la festa del Roser, ja que no ha sigut l'única tampoc, sinó s'han fet de diferents. Divendres es va donar el tret de sortida amb la botifarrada i el concert on els veïns i veïnes es van aplegar per gaudir de la nit.
De fet, mira, el divendres a la vespre vam fer la botifarrada i el concert vam assentar pràcticament 200 persones amb la botifarrada, que es van quedar al concert, vull dir que per tant molt d'èxit, i la Rossada, que és potser la festa o l'acte que més agrada de la gent, vam tenir també 11 colles amb 200 persones, 200 i pico, vull dir que hem de dir que la resposta del poble és superpositiva.
Finalment, aquestes festes van acabar diumenge a la tarda amb el partit del futbol del Club Esportiu Maià de Montcal contra el Club Futbol Castellfollit, últim partit de la temporada. Una cloenda de festa especial, ja que l'equip local s'ha classificat per fer la promoció a la categoria tercera catalana.
Descobreix el gust de l'autèntic al restaurant Masia Pi Guillem. Xuletón de criança pròpia, sales privades per moments especials i una terrassa exterior envoltada de natura. Aprofita el cap de setmana per gaudir de la millor gastronomia en un lloc diferent. Reserva i deixa't seduir per l'essència d'una masia amb encant. Masia Pi Guillem. Ens trobaràs a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. Per a més informació, masiapiguillem.com. Gastronomia amb ànima.
Anem als esports i anem acabant. I ho fem parlant d'hoquei. L'hoquei Olot acaba la temporada amb derrota a la pista del Congrés per 5-2. Els olotins van pecar d'efectivitat i es van veure superats al marcador pels locals.
L'hoquei Olot ja ha dit adéu oficialment a la seva cinquena temporada, la segona màxima categoria de l'hoquei patins estatal. Ho ha fet aquest dissabte a la tarda al Camp del Ferro, la pista on hi juga un congrés que arribava en la mateixa situació que els olotins, amb la permanència ja tancada. Durant els dies previs al duel, l'hoquei Olot sabia que la federació li donava els 3 punts del partit davant l'Espanyol fa dues jornades després d'un recurs presentat pel Vilafranca, equip que acabarà jugant el playoff d'ascens a l'hoquei lliga. Pel que fa a la darrera jornada, la manca d'efectivitat ha passat factura a un hoquei Olot que s'ha avançat amb el gol de Martí Renyón i que a partir de llavors no ha pogut tornar-se a posar per davant del marcador. Abans del descans, els barcelonins ja han remuntat el partit amb el segon dels gols a 3 segons pel final de la primera meitat. L'entrenador de l'hoquei Olot és Miqui Ràfols.
Després, com passen molts partits, doncs hi han hagut moments, a la primera part hem tingut una situació de superioritat que no hem aprofitat. Ells sí que han aprofitat la seva, a nivell de contres crec que han estat bastant repartides, a nivell d'arribades ha estat també bastant repartit i crec que una vegada més ens falta un punt d'efectivitat, penso que genera igual que el rival i en molts partits ho hem anat comentant més i tot, avui no sé si més, però tampoc et diria que ells ens han arribat més, per tant crec que a nivell d'arribades bastant igualat i ens costa fer gol.
A la represa un via el Perpinyà ha inspirat a ampliar distàncies pel Congrés, entre mitja Joel Pagès ha fet el segon dels últims i a la recta final els del Camp del Ferro han certificat la victòria amb el 5-2 definitiu. Al final del partit el capità de l'hoquei Olot, Aniol Mangas, feia autocrítica de la temporada.
Veníem poquets, però bueno, també em fa molta il·lusió quan aquests petits els he dit abans del partit, hosti, aquests us va molt bé per demostrar que sou vàlids i que sou sòlids i al final això tot va per detalls, també podríem haver guanyat perdut i bueno, una mica de tòquica de temporada que sobretot a cara porteria jo el primer, sembla que m'he quedat un xutet dels tres pals, costa molt guanyar partits si falles tant i bueno, la tònica de sempre.
Amb aquesta derrota, l'hoquei Olot tanca el curs en la novena posició de la classificació amb 29 punts. Ara el conjunt olotí seguirà entrenant fins a mitjans de juny abans de marxar de vacances i retornar a la competició de plata per sisena temporada consecutiva.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.